a l'antena dels 5 minuts més, aquesta hora és el moment de l'esports per Damis amb en Jordi Sunyer. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia, com anem?
Bé, una pregunta que ens fem molts, que es fan molts, és per què el Barça no pot fitxar jugadors ara mateix?
Això d'avui serà esport per Damis i economia per Damis. Aviam. També una miqueta, però intentarem fer-ho didàctic. És mercat de fitxatges, ja estem a ple mes de juny. Quan seguia, recordo que quan seguia la informació referent al Barça TV3, un estiu, ens vam entretenir a fer una llista de noms, que era una llista de tots els jugadors que sortien a la premsa esportiva com a possibles fitxatges del Barça. No és un exercici nou, i altres mitjans ho han fet, però sempre és divertit veure com aquesta llista pot arribar al centenar llarg de noms, dels quals, evidentment, en el millor dels casos, només uns quants passen a formar part de la plantilla del Barça. Però, a més, en aquesta finestra de fitxatges en què estem, arran de la situació de ruïna econòmica en què l'anterior directiva va deixar el club, potser un dia la podrem explicar, aquesta situació, amb aquella cançó dels Oasis que es diu The Master Plan, de fons, perquè, com diuen els Oasis, tot forma part d'un master plan, però això són figues d'un altre paner. En qualsevol cas, a les últimes finestres de mercat, sobretot en aquesta, del Barça, s'ha insistit en conceptes com massa salarial, palanques econòmiques, CBC, més al cap de la patronal, el president de la Liga, Javier Tebas, ha insistit que el Barça no pot fitxar tal com està ara. Per cert, el senyor Tebas, que és al cap d'una patronal molt jerarquitzada, a diferència de les d'altres països que potser són més horitzontals i el concepte de tots anem en el mateix vaixell o tots anem en el mateix tren potser està una mica més clar. Però vaja, potser per això també la Lliga Espanyola va perdent valor, mentre que ja ningú discuteix que la Lliga Anglesa és la millor del planeta en molts aspectes i que la Bundesliga és la que millor cuida els seus aficionats, però això són figues d'un altre paner també. El que anàvem, per què el senyor Tebas insisteix tant en que el Barça no pot fitxar? L'aficionat ras també hi pot trobar un component polític, perquè és sabut, no estic explicant cap novetat, que Tebas és un reconegut simpatitzant de l'extrema dreta espanyola i Joan Laporta és un reconegut independentista, però jo crec que cal anar una miqueta més enllà i això intentarem fer a la secció d'avui.
Molt bé, Jordi, em quedo amb això que has dit del senyor Tebas, perquè jo sabia que era polèmic, però que tingués idees d'extrema dreta sí que m'ha deixat absolutament perplex.
No, i ell ho ha reconegut, és a dir, per això dic que no és nou, perquè en diverses entrevistes hi ha declaracions públiques de Tebas admetent que ell no es considera el que en l'argot popular, perquè ens entenguem tots, es diria un fatxa, però sí que diu que les seves idees, la seva manera de pensar té molts punts en comú amb el programa polític de partits que ara mateix definim a la dreta de tot l'espectre polític, més a la dreta que a la dreta, per entendre'ns. Mm-hmm. I això és vaja, no és Vox Populi, perquè no és un rumor, però està clarament establert.
Molt bé.
Partim per explicar la situació del Barça d'un fet. La Liga, també a imatge d'altres grans lligues esportives professionals de tot el món, va establir uns criteris econòmics, en teoria de compliment obligat pels clubs, que impliquen, entre altres coses, l'establiment d'un límit salarial. És a dir, en funció dels ingressos que un club declara obtenir i dels beneficis o pèrdues que preveu al capdavall d'un exercici, la Liga fixa quants diners es pot gastar aquell equip en els salaris de la plantilla. En teoria, qui ho incompleix s'exposa a sancions. I fins i tot es pot arribar a un cas extrem, que és un cas molt complex, però que ha reviscut aquests dies perquè se n'ha realitzat un documental que es va estrenar fa poc, el cas de fer desaparèixer un club, com va passar amb el Reus quan estava a segona divisió, que va acabar desapareixent per deutes i empès una mica també per la política econòmica de la Lliga. També és cert, però, que els gestors de la Liga no són del tot babaus. El Reus és el Reus i el Barça és el Barça. Ells saben que normes al marge, cal protegir els actius de la competició. Evidentment, tu no pots deixar caure ni el Madrid ni el Barça, perquè són els dos principals ganxos per vendre la Lliga no només a l'Estat, sinó a tot el món, i al mateix temps s'ha de mantenir la competitivitat de la competició perquè no perdi valor. És a dir, hi ha d'haver diversos equips sempre que puguin ser candidats a guanyar el títol. El Barça ara mateix és l'únic club de primera i de segona divisió que té el límit salarial en negatiu. Menys 144 milions d'euros.
Per tant, no podria fitxar.
Correcte. És a dir, això vol dir que, tenint en compte els ingressos declarats pel club i les despeses previstes, per equilibrar la seva situació econòmica, segons el criteri de la Lliga, al Barça li sobren 144 milions d'euros de salaris de jugadors. En teoria, si fóssim més papistes que el Papa, com dius tu, Joel, el Barça no podria fitxar. Val a dir que aquesta xifra, evidentment, és conseqüència dels contractes absolutament inadmissibles que va firmar Josep Maria Bartomeu, salaris fora de mercat, contractes creixents, és a dir, hi ha jugadors que cobren més cada any, jugadors que amb 35 anys, en teoria, cobraran més que quan en tenien 30 i 25, i en ser contractes que estan firmats, clar, el jugador té tot el dret a reclamar que se li pagui fins a l'últim cèntim. L'altre dia, en una entrevista a RAC1, el vicepresident econòmic, l'Eduard Romeu, explicava que el Barça paga als seus jugadors el doble del que paga el Bayern de Munic. No el Getafe ni el Villarreal, per dir dos clubs de la Lliga Espanyola, no. La massa salarial del Barça és pràcticament el doble que la del Bayern de Munic i 160 milions d'euros superior a la del Real Madrid. Clar, per aquest tema de la competitivitat, la Lliga permet driblar d'alguna manera aquest límit salarial amb un criteri que s'anomena el criteri del 4x1. Criteri del 4x1 vol dir, per cada 4 euros de massa salarial que alliberis, encara que continuïs en negatiu, en pots recuperar un. Dit d'una altra manera, per cada 4 milions d'euros que t'estalvis en salaris, en pots recuperar un. Dit d'una altra manera, si el Barça es treu de sobre un futbolista que cobra 8 milions d'euros per temporada, en pot incorporar un que en cobri dos.
Clar.
Però clar, evidentment, abans s'ha d'aconseguir aquesta reducció de la massa salarial.
I quan hi ha contractes aquí signats, això és absolutament, no diria impossible, però sí que és força inviable tenint en compte com estan les arques econòmiques del club, no?
Has de negociar. Clar. Has de negociar. I a més, evidentment, amb la situació que està el club, clar, tu pots treure't de sobre un jugador que cobri 8 i incorporar-ne un que cobri 2, però aquest jugador, si estàs a la situació que està ara el Barça, preferiblement ha de venir lliure, perquè tampoc estàs en condició de pagar traspassos i sobretot quantitats de traspassos gaire elevades per futbolistes que tinguin contracte. Per tant, el que dèiem, s'haurà de renegociar. A vegades amb les puntades endavant, que al final són els diferiments, és no et puc pagar el que tenies firmat per aquesta temporada, però t'ho pagaré d'aquí uns anys i a més et renovo. És a dir, cas Umtiti. Umtiti és un jugador amb el qual el Barça no compta, però té un contracte firmat, un contracte generós, el que va fer el Barça, i en aquest cas el jugador ho va acceptar, va ser renovar el jugador fins al 2026 i diferir-li el salari en aquests 4 anys que li queden de contracte. Però també hi ha una altra via més directa per aconseguir augmentar el límit salarial, que és tan simple com equilibrar els comptes. Si el Barça equilibra els comptes, guanyarà límit salarial. Per tant, s'han d'aconseguir més ingressos. I d'aquests ingressos venen les famoses palanques econòmiques que tant heu sentit els últims dies, perquè a més és una expressió que la pròpia directiva també ha difós. Què és una palanca econòmica? Simplement és una operació que permeti al Barça obtenir uns ingressos importants immediats. A més, imputables al compte de resultats d'aquesta temporada. Perquè el judici o l'establiment del límit salarial es farà a tenor de l'exercici 2021-2022. Per tant, abans de final de mes, el Barça ha de tenir tancades aquestes palanques econòmiques. I ara mateix en presenta dues que, com que hi ha aquesta necessitat i aquesta pressa, s'hauran d'aprovar en assemblea de compromissaris el pròxim dia 16, és a dir, d'aquí a 9 dies. Quines són aquestes dues palanques? La primera és la venda d'un 49% de la filial de gestió de marxandatge que té el club, que és BLM. BLM vol dir Barça Licensing and Merchandising.
Perdona, Jordi, aquí es deuen moure molts calés, no, amb el merchandising del Barça, perquè clar, és que és impressionant tot el que genera.
Aquí es calcula ingressar amb aquesta venda al voltant d'uns 250, si no vaig equivocar, milions d'euros. Amb la venda d'aquesta part, del que no deixa de ser patrimoni del club.
Clar, clar, clar.
Perquè, com et dèiem, l'anterior directiva, el Barça havia recuperat el control de, sobretot, l'exemple més visible era el de les botigues. Fins llavors, les botigues del Barça eren de la marca que equipa el club, la famosa marca de la Pipa, ja tots ens entenem, però ara, el Barça les va recuperar, però ara la nova junta, per la situació econòmica del club, es veu forçada a vendre una part d'aquesta empresa per obtenir ingressos. I a la segona palanca, que és la més complexa, és on hi ha el punt de fricció amb la Liga. I aquí és per on Javier Tebas ataca d'alguna manera el club i li diu: si no passeu pel nostre cèrcol, per les nostres condicions, no podreu fitxar. L'any passat, la Liga va subscriure un acord amb el fons d'inversió britànic CVC. CVC és un fons d'inversió que fa més de 40 anys que està en el sector, està a Londres però també a Luxemburg, I aquest acord suposava una injecció econòmica important per als clubs, és a dir, ingressos suplementaris, però els obligava a cedir un 10% dels seus ingressos per drets de televisió al fons durant els pròxims 50 anys. O sigui, les condicions d'aquest acord era, molt bé, CBC injecta uns diners a la Lliga, inverteix a la Lliga, però a canvi vol el 10% dels drets de televisió dels clubs durant els pròxims 50 anys.
Evidentment,
entra en tota una sèrie d'operacions de venda, revenda...
Ja se'n van assegurar, Jordi, 50 anys és una morterada de calés, eh?
I per això, quatre clubs, entre ells el Barça, s'hi van mostrar en desacord. Clar. Perquè no estaven d'acord amb haver d'hipotecar una part important dels seus ingressos, perquè ara mateix els drets de televisió mouen... vaja, estem parlant de milers de milions d'euros durant tants anys. Clar, o sigui, el Barça en aquest sentit no és que consideri perjudicial cedir part dels seus drets de televisió, perquè amb la situació que té ho haurà d'acabar fent, sinó que el que considera perjudicial és fer-ho en els termes que preveu aquest acord entre la Lliga i CBC. Per això ha obert la seva pròpia via per buscar altres inversors que estiguin interessats en quedar-se en part d'aquests drets i fins i tot ha intentat negociar amb la mateixa CBC un acord personalitzat. I el que està buscant el Barça és... Com bé deies tu, Joel, és a dir, val, d'acord, hem de vendre part dels drets de televisió, no tenim més remei, però en lloc de 50 anys, a veure si els podem vendre per 25 i no hipotecar el club durant el pròxim mig segle. Però en tot cas, clar, això és el que ha enfurismat a la Liga. Evidentment, si el Barça declara nous ingressos conforme als criteris de la Lliga, aquesta haurà d'acceptar la modificació del límit salarial, no tindrà més remei que fer-ho, però clar, el fet que el Barça vulgui anar pel seu compte farà que el control sigui molt més estricte i les pedres en el camí perquè el Barça pugui tornar a fitxar amb una certa llibertat siguin molt més grans per part de la patronal.
Jordi, aquestes pedres al camí que comentes, la Lliga els hi pot posar amb el Barça amb aquesta negociació que vol tenir amb aquest fons econòmic britànic?
Sí, clar, la Lliga és la patronal i és qui marca les regles del joc d'alguna manera.
Clar, però en certa manera el Barça el que vol és saltar-se aquesta patronal i anar-se'n directament a negociar pel seu compte, no? Pel que expliques?
Aquí cadascú defensa els seus drets. És a dir, evidentment el Barça forma part de la Lliga com tota la resta de clubs del futbol professional espanyol, però té una situació econòmica molt complexa. És a dir, jo crec que el Barça d'alguna manera juga amb aquest fet, això que comentàvem abans, de que la Lliga no pot deixar caure el Barça. D'aquí ve també una mica l'altre punt de fricció que fa que la Lliga tingui les ungles a sobre el club, que és el famós tema de la Superliga, que crec que vàrem comentar en una secció a principi de temporada. Si el Barça públicament es desdiu i es despenja del projecte de la Superliga, també tot serà més fàcil. Però de moment, i això en petit comitè, hi ha hagut directius del Barça que amb off the records ho han reconegut, que Tebas ha traslladat al club: si us despengeu de la Superliga serem molt més laxes. Clar, si el Barça surt de la Lliga Espanyola per crear una Lliga a nivell paneuropeu amb els millors clubs del continent, la Lliga Espanyola perd moltíssim valor. Clar, i per això Tebas no vol la Superliga, ni en general cap dels presidents de les lligues nacionals europees vol la Superliga, que en el seu dia van intentar posar en marxa Barça, Madrid i Juventus, són els tres clubs que estan al capdavant de tot plegat. Acabo, hi ha una tercera palanca possible per activar més ingressos, que és la venda d'una part de Barça Studios, que el Barça també va constituir com a empresa pròpia i que és la productora audiovisual del club. És a dir, Barça Studios inclou Barça TV, però evidentment tot el contingut digital que produeix el club a través de xarxes socials, la seva web, la seva OTT, etc. De moment aquesta palanca encara no s'ha activat. De moment. Però és una palanca que està contemplada. En tot cas, segons publicava diumenge el diari Esport, el Marc Mensen, que és un periodista especialitzat en economia esportiva, els seus articles són referència en aquest sector, per obtenir un marge per fitxar igual que el que hagués obtingut el Barça si hagués claudicat i hagués entrat aquest acord entre la Lliga i CBC, el club ha de generar d'aquí a final de mes entre 120 i 160 milions d'euros entre estalvis de salaris i plusvàlues de traspassos. És a dir, d'aquí a final de mes el Barça ha de negociar rebaixes salarials i traspassos que puguin computar com a plusvàlua, és a dir, si Dembélé marxa, no compta, perquè Dembélé marxarà lliure, per tant no hi ha una plusvàlua en aquest traspàs,
sí.
entre 120 i 160 milions d'euros. Per tant, imagina't 23 dies per aconseguir una quantitat econòmica que, vaja, ni tu ni jo somiaríem gestionar mai de la nostra vida.
No em vull imaginar en Joan Laporta com deu estar,
Nervis. Jo crec que ara mateix hi ha molts nervis. S'expressen en moltes coses que no tenen res a veure amb la situació econòmica, però nervis n'hi ha. I
Jordi, per exemple, creus que aquests nervis arriben al vestidor o no?
Home, clar, perquè els afectats d'alguna manera són els jugadors. És a dir, ahir ja diversos mitjans van publicar que una de les primeres mesures per intentar arribar a aquest estalvi és que s'hauria establert un límit salarial dins del club, per entendre'ns, no res a veure amb el de la Lliga, però que Joan Laporta hauria establert que a partir d'aquesta temporada no hi pot haver cap fitxa que sigui més alta de 10 milions d'euros. Ah. Llavors, si hi ha algun contracte que contempli una xifra superior en aquest sentit, s'ha de renegociar. Hauràs de vendre jugadors. Els jugadors que tenen més mercat, el cas més clar és el de Frenkie de Jong, que és un jugador que ara mateix té un mercat que el pots treure per 60, 70, 80, fins i tot milions d'euros a alguns grans clubs europeus, sobretot parlava dels dos equips de Manchester. Ja, d'alguna manera la Junta ja està preparant el terreny per dir, haurem de retallar salaris i haurem d'efectuar algun traspàs que sigui dolorós, segurament, però és que la situació és límit, és el que hi ha. Això Xavi Hernández, l'entrenador, ho ha dit, i ahir Pep Guardiola, que va parlar en un torneig de golf a Mallorca, també. El soci del Barça, l'aficionat del Barça, s'ha de posar al cap que és el que hi ha, i que és, sé que és una expressió desafortunada en el temps que estem, però economia de guerra,
i
pràcticament.
Tant,
i que es trigarà, és a dir, el soci del Barça espera victòries, però 2, 3, fins i tot, hi ha qui diu 5 anys abans que el Barça recuperi l'estabilitat econòmica, ja hi pots comptar.
Jordi Sunyer, com sempre, moltíssimes gràcies per l'esport per damis, que sempre ens ajuda a entendre moltíssimes de les coses que passen en aquest moment en l'àmbit esportiu. Que tinguis una molt bona setmana.
Igualment, fins la setmana que ve.